Bona tarda. Comencem l'Hospitalet en joc d'avui felicitant la S de Waterpolo, que aquest dissabte va tancar matemàticament la seva salvació a la Primera Nacional Femenina. Aquesta era la desena temporada de l'equip a la segona categoria estatal i, afortunadament, hi haurà una onzena. Així que felicitats a Judit Pujol i a tot l'equip. Ara repassem més titulars d'aquest dilluns 16 de març. L'OSPI es retroba i guanya de forma clara el Camp de l'Europa B. El 0-3 al Nou Sardenya permet que el conjunt de Sergio Juste torni a les posicions de play-off. El Sant Andreu Clima Bàsquet Club Tecla Sala cau a la segona pròrroga contra el CB Cornellà en 95-100, però l'equip de Cristian Gómez continua fora del descens. A l'altre grup, el Sant Andreu Hospitalet completa un gran partit i supera en contundència el CB Baix per 75-94. L'Hospitalet Pioners cau contra Badalona Dracs i es complica el seu futur a la Sèrie A. El conjunt de Víctor Martín necessita sumar en el següent partit contra Mallorca Voltors per tal de salvar la categoria. Comencem parlant de l'OSPI, comencem saludant a la nostra companya, Laia Gutiérrez. Laia, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
I aquesta gorra?
Mira, la he traído porque ayer los socios y socias, que por cierto soy una rival inca més, me sorprendieron con este detallazo y quería agradecerles públicamente por esta gorra que de hecho yo pedí hace una semana y me la dieron ayer.
Deseo concedido,
sí.
Ja està. Volies una gorra, doncs ja tens la gorra de Ribarencs 1957. Per tant, ja tenim una segona victòria d'aquesta setmana amb la gorra de la Laia Gutiérrez. Vinga, repassem ràpidament resultats i classificació de l'OSPI. Amb el partit ajornat entre l'Escala i el Badalona per les condicions climatològiques, la resta de resultats, Lleida 1, Cerdanyola 1, el Vilassar i Cornellà que van empatar 0, igual que el Tona i el Peralada, el Vic va guanyar 1-2 a camp de la Fundació Esportiva Grama, el Sant Cristóbal també va ganar a domicili, guanya a domicili a camp del Mollerussa, l'OSPI va fer el mateix 0-3 a camp de l'Europa B, el Manresa va superar 4-1 al camp Vidalet i per últim el Vilanova 2-1 contra la Muntanyesa. Classificació liderada pel Manresa, 52 punts, amb 49 i un partit menys. El Badalona és segon classificat. Cornellà, 46, Vilanova, 42, OSPI, 40, són els que ocupen ara mateix les posicions de play-off. L'Escala té 38, dos menys que l'OSPI, però també és veritat que un partit menys. Peralada en té 38, 37 pel Tona, 9è classificat a la Muntanyesa, amb 35 punts. De C, la Fundació Esportiva Grama, 32, amb 30 trobem el Sant Cristóbal, 28 el Camp Vidalet, amb 27, 3 equips, Mollerussa, Europa B i Cerdanyola. Posicions de descens, Vilassar, 26, Vic, 24, últim classificat, el Lleida, amb 22. I ara sí, imatges d'aquesta victòria de l'OSPI, 0-3, per fi. Tocava que l'OSPI guanyés un partit en aquest 2026, que li estava costant des de l'inici de temporada, d'any, tercera victòria d'aquest 2026. Què et va semblar el partit d'allà?
Bueno, la primera parte empezó bien. Yo siempre pienso que los pilos 10-15 minutos primero siempre lo hace muy bien. De hecho, empezó de la mejor manera con gol de Flavio.
Y si marca un golazo Flavio como aquest, encara millor, ¿no?
Con asistencia de Joel Lasso. Era un partido complicado, en un campo complicado como es el Nou Sardenya. Yo creo que este gol también permite jugar con más tranquilidad, ¿no? Porque siempre vemos que cuando les encajan pues, un gol, les entra esta especie de ansiedad. Y yo creo que no lo vi ayer.
Cert, tot i que s'ha de dir que la primera part, sobretot, l'Europa va estar bé. També he vist, per ser un gol anul·lat, és impossible saber si està ben anul·lat o no, perquè les imatges són les que són, només tenim la càmera. Però en qualsevol cas veiem diferents aturades de Liaga, sobretot en aquesta primera part, que l'Europa va apretar una miqueta a l'OSPI. Aquí veiem ja, doncs...
Una gran ocasió també que tuvo Ignasi.
Sí, que al final Ignasi, una de les grans virtuts que té és que d'una pilota aparentment inofensiva és capaç de crear una ocasió, però sí que insisteixo, Laia, que moltes de les ocasions que veiem en aquesta primera part són més de l'Europa B.
De hecho, esta fue la de Nil Valero, que si no recuerdo mal era exjugador de l'OSPI.
Correcto. Un Nil Valero, per cert, que va estar molt bé. Va estar molt bé l'exjugador de l'OSPI. En qualsevol cas, com dèiem, la primera part, amb ocasions per part d'Europa B, amb menys ocasions, menys oportunitats per part del centre d'esport l'Hospitalet, i la segona part sí que crec que l'Aia es van igualar una mica les forces.
Bueno, es que para mí el OSPI empezó muy bien, hizo un gran partido. La segunda parte para mí fue increíble. Tuvo muchísimas ocasiones al principio de la segunda parte y...
aquesta que he posat a Vitali, però tot sí. I que al final és una ocasió diversa, no? De diferents coses. Aquí ja Ignasi Kerk avisava. Aquest era un, ei, que estic escalfant-me. I després ja veurem el gol d'Ignasi Kerk, del 15 de l'Hospi, també sí. Doncs, controlant, fent-se un altre cop la jugada i marcant. 0-2 que posava l'Hospi per davant. I jo crec que feia justícia, sobretot a l'inici de la segona part. No? Igual que hem dit que la primera part, l'Europa, bé, va tenir ocasions, sí que en aquesta segona part, crec que els primers 15-20 minuts de la segona part inicials sí. Van ser 100% del
centre. Sufriu bastant el rival. I bueno, però igualment ells també tenen sus ocasiones bastante claras, como esta que Ramon la saca literalmente, porque iba directa a puerta y lo más seguro es que hubiese acabado en gol.
I alguna ocasió més, sempre... Sí. Ben resoltes per Aliaga, que va estar, sí. Crec que va estar molt bé Aliaga. Insisteixo, al final és veritat que aquí un altre gol anul·lat, aquest també és complicat de veure, insisteixo que al final amb una càmera només és complicat de saber si són gols ben anul·lats o no, però en qualsevol cas, sí que la segona part l'Europa ve, a mesura que passaven els minuts, a mesura que hi havia urgències, doncs es van apropar més a la porteria de Aliaga. Aquesta segurament és l'ocasió més clara, o una sí. De les més clares del conjunt europeista.
Pero menos mal que ayer Aliaga
va estar molt bé.
Estuvo muy bien.
Bueno, en general va estar bé tot l'equip, perquè al final, fins i tot en els moments de dubtes, no? o de complicacions, l'equip va saber respondre. No?
Sí.
I aquest gol a mi m'agrada molt per molts motius, no? Perquè al final és 1-90 i és un gol d'un jugador que pressiona la sortida de pilota, quan, home, a 1-90 amb 0-2 potser no calia, no? Per Javi Serra, dic, sí. Pressionar, i a més un jugador que havia jugat des del principi, titular, Javi Serra. Potser no calia fer aquest esforç, però el va fer per marcar. I una altra cosa que m'agrada molt, veus aquí a tots els jugadors, fins i tot a Aliaga, també en el segon gol també es va apropar per celebrar-ho.
I aquí, jo este lo vi des de la grada, jo te lo juro, Andrés, que pensava que havia entrado, digo, mira, 0-4.
Doncs va ser l'última jugada del partit, sí. Amb aquesta ocasió de Pol Ballesteros, aquest possible 0-4 que no va ser, perquè al final aquesta ocasió no va entrar, però en qualsevol cas, insistim, bon partit de l'Hospi, en moments més complicats va saber patir, en moments de més tranquil·litat va saber sentenciar, i al final, doncs, una victòria que...
I bueno, i també hemos visto que normalmente tenen esa falta... Normalmente les penaliza muchísimo no ser contundentes en las áreas y ayer considero que tuvieron ocasiones, pero no tantas como las que tuvo el Europa B y supieron ser muy contundentes.
I eficients.
I eficients, sí. Eficientes doncs, en les àrees.
Anem a sentir què deien els protagonistes de l'Hospi després d'aquesta victòria 0-3 a camp de l'Europa B.
Bueno, pues liberat, no?, d'aquesta sensació de tornar a guanyar i a més com ho hem fet, no? Penso que l'equip sí que avui ha competit molt, ha sabut el que tenia que fer en cada moment. Hem crescut el que parlàvem aquestes setmanes, no?, des de defensar bé, des d'estar en un bloc bé, des de córrer i fer esforços pels companys.
Lo importante ha sido el inicio, creo que hemos empezado muy bien y a partir del primer gol Ya lo sabéis, cuando nos ponemos por delante marcador somos más eficientes de lo normal y muy contentos por el equipo, la verdad.
Guanyar partits d'aquesta categoria és molt difícil i res, ara entrarem quan entri el vestuari que daré un salt que us aixecaré tots i res, disfrutar-ho, viure el moment i treballar, fer partits serios com el que hem fet avui, jo crec que ens donarà un merder. A partir del bloc i la defensa ja atacarem i sobretot no encaixar, que era un dels objectius que teníem entre cella i cella.
Doncs anem a votar pel millor jugador del centre d'esport Hospitalet, Hospi Ràdio, Joaquín Alquézar, vota per Vitali Penteley, que sempre està bé Vitali, i de tant en tant també cal puntuar-ho. Laia, per qui vota Laia Gutiérrez d'aquest Hospi?
Mi MVP és Aliaga. Bueno, básicamente, el Europa B, como hemos visto, generó muchísimo peligro, tuvo muchas ocasiones claras y creo que fue muy determinante y decisivo las paradas que tuvo Aliaga para mantener, obviamente, pues, el resultado, el 0-3.
Doncs sí. Anem a repassar com tenim aquesta classificació de meu jugador de l'Hospi amb aquests vots d'Aliaga i de Vitali. Vitali no apareix en aquesta classificació, però sí que ho fa Aliaga, que és precisament segon amb 9 punts, amb 10 primer Flavio Ribeiro, amb 8 Ignasi Kerk i la resta de jugadors del centre de l'Esport l'Hospitalet. Aquesta és com ara mateix tenim la classificació de millor jugador de l'Hospi. I no podem descansar, perquè la setmana vinent ve el líder a l'estadi municipal, 12:30, dos quarts d'una, perquè el partit es fa en directe per televisió de l'Hospitalet. Proper rival, Manresa, el líder, Laia, doncs home, el líder, no serà fàcil.
Bueno, líder teniendo en cuenta que el Badalona aún tiene un partido pendiente.
Però líder.
Pero es un partido muy exigente y para mí es decisivo para ver un poco y poner a prueba al equipo, a ver en qué punto están en esta recta final de la temporada, porque hay que recordar que quedan 8 jornadas, 5 en casa, 4 fuera, y bueno, ahora mismo lo más realista y la prioridad yo creo que sería de los que sería mantener, mantenerse en la zona de playoff.
I lo que surja.
I lo que surja.
A veure si hi ha sort, però en qualsevol cas, evidentment, és complicat. Estem veient imatges del partit d'anada, 0-3 va guanyar l'OSPI en aquell partit. Evidentment, signem absolutament que l'OSPI torni a guanyar 3-0 en aquest cas, no? 0-3, contra el Manresa. A veure si aconsegueix una victòria de prestigi al conjunt de Sergio Juste, que encara li doni més motivació, més optimisme de cara a aquests 8 partits que comentava la Laia que falten de temporada. Doncs, Laia, gràcies com sempre, enhorabona per la teva gorra aconseguida aquest cap de setmana i ens veiem la setmana vinent, a veure què fa l'OSPI contra el Manresa.
Gràcies.
Doncs tanquem la part més esportiva de l'OSPI, però no marxeu, que ara de seguida tenim el president del Centre d'Esport Hospitalet, a Toni García. I com dèiem, tenim avui amb nosaltres en Toni García, el president institucional del Centre d'Esports L'Hospitalet, per parlar una mica de tota l'actualitat de l'entitat. En Toni, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
President institucional.
Correcte.
Ja començo aquí, perquè ja és, crec que la pregunta més clau. No? Hi ha hagut molts moviments a l'entitat aquestes últimes setmanes. Com està la cosa ara mateix amb el Centre d'Esports L'Hospitalet? Perquè també hi ha hagut cert enrenou amb els socis. Bé. Micros oberts perquè expliquis com està això, el Centre d'Esport L'Hospitalet ara mateix.
Doncs bé, ha hagut una etapa que hem tingut que superar. Nosaltres, quan vam entrar al club al mes d'abril, ens vam trobar que la caixa estava buida, que havien de fer una sèrie de pagaments. Ja ho sabíem, jo havia estat un any a la Junta Directiva del Santi Ballester portant el projecte del femení, i a partir d'aquí, amb aquesta situació econòmica greu de deutes acumulats durant molts anys, doncs vam començar el procés de transformació en SAT el mes de juliol, on els socis van aprovar-ho. Una de les condicions era fer una auditoria. Aquesta auditoria es va fer i va reflectir la situació econòmica del club, amb un patrimoni net negatiu de més de 2.300.000 euros, que és una quantitat molt gran per un club com el nostre, de deutes acumulats des del 2014. I el que vam fer posteriorment és fer tot el procés de transformació en SAT, és a dir, enviar aquesta auditoria que reflexava, com mai s'ha reflexat al Centre d'Esports Hospitalet, la situació econòmica del club. Amb la documentació per fer la SAT es va traslladar al Consejo Superior de Deportes i vam establir també un capital social de 2.900.000 euros del club, una xifra també molt alta per un club de tercera ref. Què va passar en aquell moment? Que el Consejo Superior de Deportes ens va manifestar que no acceptava aquesta quantitat, i el més greu és que va haver un requeriment de la Federació Espanyola que ens manifestava que en un termini de 4 anys havíem de treure aquest patrimoni net negatiu que tenien de 2.300.000 euros, acabar amb aquest deute, i tampoc el club es podia endeutar més. Per tant, com som un club que no té patrimoni, que no gestionem a l'estadi, que no és propietat del Centre d'Esport L'Hospitalet, i l'únic capital que tenim d'entrades d'ingressos són les quotes que paguen els socis i que també paguen els abonats i també la subvenció de l'Ajuntament, no podíem fer front a aquest deute històric que té l'entitat esportiva. I vam haver de convocar aquesta assemblea amb l'idea de donar comptes als socis de la realitat econòmica del club i establir dues quotes extraordinàries. Una quota per pagar les despeses d'aquí a finals de temporada i també una altra quota per pagar aquest patrimoni net negatiu. Això s'han ofert 4 socis a pagar aquest deute. Al mes de juny el club tindrà 0 deutes i, per tant, això també ha significat que perdem la condició de soci tal com l'entenem actualment. És a dir, l'únic dret que perdrem serà el dret a votar. Tots els altres drets es mantenen, el número de carnet, es tindrà seient propi pels propis socis, tots els temes d'avantatges i descomptes i beneficis que hi haurà. I això s'ha motivat aquest canvi també, diguem-li, de manera organitzativa que hi haurà al club. En el meu cas, seré president institucional, que tindré totes les competències que té un president, menys la part executiva, que en aquest moment serà el Jordi Alba, que és el president del club.
Era necessari que perdéssiu la condició de socis per fer tot això? És a dir, no hi havia opció de que quatre socis voluntàriament posessin diners i la resta de socis mantinguessin el seu estatus?
No era possible. Hem estudiat totes les opcions que havia sobre la taula. Aquesta no era l'opció inicial. L'opció inicial era fer l'assat. El problema és quan ens diuen que aquesta quantitat no és vàlida, dels 2.900.000, que en xifren en 5 milions d'euros, que és una quantitat molt gran per un club de tercera ref, però sobretot el pitjor és el requeriment de la Federació Espanyola de Futbol, que en el moment que nosaltres elevem a públic la situació econòmica del club, perquè ho hem fet a instàncies públiques, amb aquest procés d'assat, ens ha dit que amb aquests números no podem anar per la vida i, per tant, hem de fer net d'aquest patrimoni net negatiu de 2.300.000 euros i de deutes acumulats des de l'any 2014. I únicament teníem, segons els estatuts, aquesta via. No ens ha agradat enviar aquestes cartes, no ens ha agradat, no? Perquè a ningú li agrada. Són unes cartes que al final segueixen el que marquen els estatuts. Crec que ho hem explicat molt bé. Durant aquest gairebé any que porto de presidència hem tingut 5 assemblees, hem fet 3 sessions informatives, hem tingut la porta oberta del president i també del resta de directius perquè sapigués la situació econòmica del club, i aquesta situació no s'hagués produït si les coses haguessin fet bé en el passat. I ens hem trobat en aquesta realitat, no? I el més important que he fet amb aquest procés és que hem salvat el club, perquè si no haguéssim fet aquest pas, avui estaríem parlant que el centre d'esports L'Hospitalet estaria en fase de començar a desaparèixer. I crec que a aquests socis li hem d'agrair molt, doncs, que hagin aportat i aportin aquest capital, perquè al final han salvat el club i a partir d'aquí podem construir també un projecte esportiu, que és el que tot també volem.
Ja que ho has dit, no? Has dit que no ha agradat enviar aquestes cartes, i de fet hi ha hagut socis que han fet un comunicat en el qual deien que hi ha faltat empatia, que els socis es mereixen un comiat més digne. Hi havia alguna forma diferent de fer-ho? És a dir, al final la carta era tan freda que... I no es deia tal qual, però la sensació és que deia... ja que deixa de ser soci perquè ets humorós, no? I no ho deia tal qual, insisteixo. Però sí que la sensació potser és desagradable pels socis, no? No sé si hi havia alguna forma una mica més propera d'enviar aquesta carta de comiat de soci.
Empatia l'hem tinguda des del primer moment. Hem explicat la situació real del club, com et comentava abans. És una carta que havíem d'enviar i que marquen els estatuts. No teníem marge per fer-ho d'una altra manera, i hem explicat bé les coses. I no haguéssim enviat aquesta carta si la situació econòmica del club, doncs, no és la que s'hem trobat o la que ha manifestat, doncs, l'auditoria que s'ha fet de manera exhaustiva en l'àmbit del propi club. Per tant, és una carta, doncs, que a ningú li agrada rebre, a mi tampoc m'agrada rebre aquesta carta, però també hem deixat molt clar en totes les assemblees que el soci continua sent una part important del centre d'esport L'Hospitalet. L'únic que es perd és el dret a votar, però sobretot també hi ha un compromís. Ara, quan es faci net el mes de juny, quan es acabin amb aquests deutes, doncs, històrics que té el club, hi ha un compromís també part de la junta directiva, dels socis, doncs, del club que han posat aquests diners, de que els socis a 31 de juliol de l'any passat, que van donar el seu vistiplau a l'assat i que tenien tots els drets per ser exercir el seu dret a soci, doncs tindran també accions, no?, amb la transformació que faci el club en SAT una vegada hagi solventat i hagi pagat tots aquests deutes acumulats dels darrers anys.
Tu quedes com a president institucional, els altres dos directius, en Roger Cabezas i l'Òscar Milla, que també deixen de ser socis, també deixen, entenc, de ser directius actualment, vaja.
Correcte, deixen de ser directius, però també formaran part, doncs, d'aquest grup de treball que hem iniciat aquest projecte. Al final, quan nosaltres vam iniciar el projecte el 23 d'abril, quan vam prendre possessió com a directius, i els socis com el Jordi Alba, el Tiago, el Gonzalo i Òscar Pira estaven com a assessors, al final no era una presidència, diguem-li, presidencialista com s'entén en l'actualitat, sinó són diferents àmbits de treball, a l'àmbit econòmic, a l'àmbit esportiu, a l'àmbit de ciutat, a l'institucional, i per tant amb diferents rols en aquests moments, en aquesta etapa que ens toca doncs, afrontar, continuaran involucrats en aquest àmbit, en l'àmbit del projecte esportiu que vam iniciar el 23 d'abril, quan vam entrar la junta directiva, i sobretot amb els reptes no, que tenim en l'àmbit també econòmic, de donar solvència econòmica al club i també de connectar a l'OSPI amb la ciutat.
Hi ha alguna previsió de quan es convertirà definitivament l'OSPI en societat anònima esportiva o és un tema que encara s'ha de tractar amb calma? No sé si teniu alguna idea.
Començarà la transformació en SAT quan tinguem liquidat el deute.
Al juny, en teoria?
Al juny, a partir dels mesos, perquè al final el procés de transformació en SAT no és un procés ràpid. En el moment que estigui liquidat el deute i, per tant, complim el requeriment de la Federació Espanyola, a partir d'aquí començaríem de zero tot el tema del procés de SAT. Jo calculo, crec que en un any, el Centre d'Esport L'Hospitalet serà una societat anònima esportiva.
I tot el club serà societat anònima esportiva o es crearà una fundació pel futbol base, com han fet... Hi ha moltes entitats que tenen aquesta fórmula, eh? Futbol base en fundació i el primer equip masculí, diguem-ne, en societat anònima esportiva. No sé si és també la fórmula que teniu en ment o què.
Ho hem d'acabar de parlar, ho hem d'acabar de decidir, però sí que havíem parlat amb l'inici que podia haver l'OSPI societat anònima esportiva i també tot l'àmbit de la fundació com a club per tot el tema de l'esport, diguem-ne, més futbol, més social i més formatiu. Són coses que haurem de definir a partir del mes de juny, perquè avui la prioritat és donar solvència econòmica al club, perquè sense solvència econòmica doncs difícilment podrem tindre un projecte esportiu.
I ja que parles de l'economia, ho dic perquè jo també des de fa temps com que la sensació és que l'OSPI sempre té problemes econòmics, no? que mai ha estat capaç de sortir d'aquest forat i moltes vegades en Santi Ballester comentava que la cosa estava anant bé, però quan heu agafat vosaltres el testimoni torna a començar, no? Que sembla que l'OSPI no està bé econòmicament. Això ha de servir ja, definitivament, per tancar aquest deute que sempre tenim en ment tots els hospitalencs amb el Centre Esport Hospitalet?
Aquest deute es tancarà el mes de juny, que serà quan tindrem, és a dir, deute zero, que acabarem aquest patrimoni net negatiu de 2.300.000 euros. És una situació econòmica que ve de molts anys, des del 2014, sobretot agreujada amb la multa que va haver de la Seguretat Social, no? Que en el moment que agafa el Santi el club el 2016, doncs es troba una situació similar, diguem-li, a la nostra, que ha de fer front a un pagament de la Seguretat Social, sinó el club podia també entrar en una via de desaparició. Aquesta multa es paga perquè hi ha gent, socis, que posen els diners sobre, però canvia el deute de cantó. No? És un deute extern que passa a ser un deute intern, que és veritat que també durant aquests anys doncs, hi ha hagut més deute, perquè al final has volgut fer equips competitius. Som un club que no té una massa social doncs, forta, ens costa tindre patrocinis, i per tant el club doncs, ha anat avançant mica en mica en l'àmbit de creixement del propi deute. Per tant, ara, amb aquesta situació que ens hem trobat, doncs hem donat una solució, l'única solució possible, que era salvar el club, i sobretot jo crec que el més important és que el mes de juny el club estarà a zero, i hem d'agrair molt al Jordi Alba, al Tiago, al Gonzalo i a l'Òscar Pierre que hagin manifestat aquest compromís amb el club, perquè al final d'aquesta temporada doncs, hauran deixat aquest club més de 3 milions d'euros per solventar tots els problemes econòmics. A partir d'aquí, comencem de zero i a créixer esportivament i a treballar per fer de l'OSPI doncs, un equip que estigui a les categories professionals en els pròxims anys.
Deixem preguntar també per futbol, que al final hem parlat de tot menys de futbol. Primer equip masculí, primer equip femení, els dos lluiten per l'ascens, el femení sembla que ho té una mica millor. El masculí, bé, irregular, com veus? Els dos equips, el masculí i el femení, quina confiança tens de que puguin pujar de categoria, que és el gran objectiu dels dos?
Confiança tota. Jo crec que és veritat que, començant pel masculí, no hem tingut un bon inici d'any, ens costa guanyar partits a casa, i crec que tenim un bon equip, perquè al final vam fer una pretemporada jo crec que molt bona, amb registres i partits amb equips de diferents categories, de primera ref, de segona, de tercera i fins i tot d'èlit, i l'equip va competir. Per tant, no és una qüestió de qualitat, possiblement és una qüestió de concentració, de donar un pas endavant en molts aspectes d'alguns partits, i aquesta diagnosi que en aquests moments estic fent la comparteixen també des del propi vestidor, quan ho hem parlat des de la direcció esportiva amb els jugadors del primer equip. Per tant, queden aquestes 8 jornades per acabar, ho hem de donar tot, hem d'anar partit a partit. És veritat que a vegades ens costa crear ocasions, però també ens costa mantenir la concentració, que quan ens marquen un gol, doncs ens costa moltes vegades també acabar en reaccionar, i no hem tingut tampoc aquest factor de sort. No? Ha hagut alguns partits, ara recordo el de l'Escala, no? Que passem de l'1-0, no? Amb una jugada al 0-1, o ens marquen amb la grama a l'últim minut o antes de descompte de la primera part, no ens assenyalen tampoc un penal que era claríssim, sí, sí, que podia haver sigut el 2-1, i per tant, el que ens queda és concentració, plena confiança, que l'afició confia en els jugadors, i jo estic segur que revertirem aquesta situació. I del femení, que és un projecte que em toca de primera mà, perquè és un projecte que vam iniciar doncs, la temporada passada, quan era actiu d'aquest àmbit, de l'equip femení, i de portar tot el tema del futbol femení al nostre club, doncs estic molt content, no? Perquè al final van líders, estan fent un joc extraordinari, i això és gràcies a la feina del que està fent el Christian, que està fent el Toti, que estan fent tot l'estaf del femení, i estic segur que el femení aquest any assolirà l'ascens.
Tant de bo podem celebrar l'any vinent dos ascensos, tant del masculí com del femení, com evidentment tot el futbol base del centre d'esports l'Hospitalet. Gràcies, Toni, per les explicacions. Suposo que hi haurà gent que encara voldria més, però en qualsevol cas t'agraïm moltíssim la teva presència avui al Lleca en Joc.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs tanquem la part de l'entrevista amb Toni García, tanquem el futbol, fem petita pausa i de seguida tornem amb el bàsquet. Parlem de bàsquet amb cara i creu. Enric, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom. D'aquella manera, No acaba de...
No acaba mai tot d'anar bé. Sempre tenim algun però, en el món del bàsquet, però... Vinga, anem a repassar ràpidament. Per posar tot en context i en ordre, anem a repassar el grup del Tecla, que va ser qui va jugar a casa. Aquest va ser el resultat del CB. Del grup CB, amb la victòria del Mollet a camp del CSE, del Prat davant la Muela, el gran rival del Tecla, Granollers va superar l'Esparreguera, també el Vic va fer el mateix contra el Quart, victòria del Navàs a l'Es Castell, del Quarte de Huerva davant l'Andratx, i per últim el partit entre el Tecla Sala i el Cornellà amb 95-100 favorable als visitants. La classificació liderada pel Prat, com no, 20 victòries i una derrota, 18-4 pel Navàs, segon, 17-5 pel Vic, tercer, amb 14-8 dos equips, l'Es Castell i el Mollet, amb 12-9 el Cornellà, que encara té opcions d'entrar entre els quatre primers, el CSE i la Granollers tenen 11-11, 10-12 pel Quarte de Huerva, Esparreguera 9-13, Tecla Sala, Sant Andreu de Torquim a Tecla Sala i la Muela 6-16, 4-18 per l'Andratx, 1-21 pel Club Bàsquet Quart. Imatges d'aquest partidàs, des del punt de vista de l'espectador, 95-100 a favorable al Cornellà, amb dues pròrrogues, però malauradament amb derrota pel Sant Andreu Torquim a Bàsquet Club Tecla Sala. Enric.
Si ara algú poc familiaritzat amb el bàsquet hospitalenc li diem que el Tecla ahir va anotar 95 punts, el primer que pensarà, sí o sí, és que va guanyar el partit. I si a sobre li diguéssim que el primer quart l'havia acabat l'equip de Cristian Gómez 30-19, doncs encara aquesta afirmació seria més rotunda. Van volar pels aires la segona millor defensa del grup CB, els del Sandà Electroclima Tecla Sala. És que no em direu que no fa ràbia aquesta derrota d'un equip que va estar molt bé col·lectivament i també a nivell individual. Fins a 5 jugadors acaben amb 10 punts o més. Especialment important va ser Vanilson Silva, com no, amb 20 punts, i sobretot destacar el 10 de 13 que va sumar al final del partit, el 14 del Tecla Sala. capturant, a més, 11 rebots, posant 4 taps dels 5 que va posar el Tec a la sala. No cal ni dir que aquest home va liderar el Sant d'Electroclima Tec a la sala. Però, i això que només van perdre 19 pilotes perdudes al final del partit, que se'n van anar a les dues pròrrogues, però, com deia, l'equip del CB Cornellà, ja us ho dèiem la setmana passada, tenia moltes armes. Recupereu el programa de la setmana passada, si us plau, i us n'adonareu que cronològicament us vam començar a parlar del Bernat Morales. El Bernat Morales Conill, el número 14, va acabar amb ni més ni menys que amb 34 punts. El Raúl Pérez Galindo, el número 7, és el que va acabar amb 16 punts, 13 rebots. L'Abubakar Samaque, jo us deia, pot aparèixer, i tant si va aparèixer, el dorsal 0 del CB Cornellà, va acabar amb un partit sideral, amb 25 punts, amb 7 rebots, donant 4 assistències, provocant 9 faltes i anant-se'n cap a un 37 de valoració. El Lluís Martos, un altre que també havíem destacat el dilluns passat, que dèiem, el 9 del CB Cornellà també té perill, i tant si en té, 12 rebots capturats amb 18 punts anotats i 26 de valoració. Va ser un equip, el CB Cornellà, que es va, d'alguna manera, cimentar en el 5 inicial. Fixeu-vos en la dada, només 7 punts de la banqueta en un partit que va durar 50 minuts. És molt, molt il·lustratiu que només 7 punts dels 100 els fessin els de la segona unitat del CB Cornellà. I una altra dada que és molt, molt cruel. 17 de 31 en el tir lliure per l'equip que s'emporta la victòria. És dir, us vam dir, no arriben al 66% d'efectivitat des del tir lliure. Es van quedar amb un 55% i, permetent-se aquest luxe de fallar el 45% del tir lliure, s'acaben emportant el partit. Però sabeu quina és l'autèntica crueltat de tot plegat, no? Que el Tec La Sala va fallar 10 tirs lliures dels 21 que va tenir opció. Havent anotat almenys 5 tirs lliures més, ja potser les coses haurien estat diferents i no s'hauria hagut d'arribar a la segona pròrroga. Derrota, com dic, molt cruel del Tec La Sala, però que tanmateix ha de servir per, en aquestes 4 jornades que resten, per donar-li molt d'impuls a l'equip del Cristian Gómez, perquè ha demostrat clarament que fins i tot amb un equip tan perillós com és el CB Cornellà pot competir i pot donar guerra.
I que encara ha de venir la Muela, Hem de recordar que el Tec encara té un partit pendent contra la Muela a casa, que aquest partit és evidentment la clau de la temporada. MVP, Benison Silva, entenc?
Claríssimament, 20 punts amb 10 de 13 en el tir de 2, 11 rebots, posa 4 taps, 29 de valoració. Va ser el martell del Tecla Sala.
Sens dubte va ser el millor jugador del Tecla en el partit d'ahir, Benison Silva. Anem a sentir què ens deia Cristian Gómez quan va acabar aquest enfrontament de dues pròrrogues.
Molt dura, una derrota duríssima. Hem anat guanyant de 18 punts, dos pròrrogues, res a dir de l'actitud dels jugadors, l'hem perdut nosaltres, l'hem perdut per petits errors, les dues pròrrogues han sigut per perdonar dos triples alliberats d'ells i, bueno, ara mateix molt dur, però no queda una altra que aixecar-nos. Avui i demà seran dos dies molt durs, però no queda una altra que seguir treballant. Tenim les mateixes opcions que avui abans del partit. Recuperar els ànims, perquè suposo que els jugadors també estaran en un moment delicat, però bueno, la meva feina és recuperar-los anímicament i anar a treballar pel pròxim partit.
Passem ara al grup CA, el del CB Hospitalet. Repassem resultats i classificació. Són els següents. Va guanyar Mollerussa, clarament, contra el Sarreal. El Roser va perdre la pista del Ciutat d'Incalospi, va guanyar la pista del Valls, important aquest triomf del conjunt d'Òscar Navarro. El Barbastro va superar el Mataró, també ho va fer el Castelldefels contra l'Igualada, a domicili, a més. Victòria del Tarragona, molt ajustada, contra el Calvià. I, per últim, el Sant Cugat va superar el Club Bàsquet al Finlem. La classificació, liderada una setmana més pel Mollerussa, 20 victòries i 2 derrotes, 19-3 pel Tarragona. Tercer és el Sant Cugat Hospitalet, 18-4. Quart, el Castelldefels, 13-9, amb 12-10 dos equips, Valls i Igualada, 10-12 també altres dos equips, Barbastro i Sarreal, 9-13 pel Roser i pel Sant Cugat, 8-14 pel Ciutat d'Inca, 7-15 el Calvià, 5-17 pel Boet Mataró i, per últim, 2-20 pel Club Bàsquet al Finlem. I aquest partit que vam poder veure a través de Televisió d'Hospitaleta el dissabte tarda i que va ser, doncs, segurament un dels millors partits de temporada del Club Bàsquet d'Hospitalet, Enric.
Però no tot el partit, Andrés, ni molt menys.
A partir del segon quart, mitjans del segon quart.
Perquè van haver-hi moments realment de descompostura i de, en fi, de posar frenètic a fins i tot el més fred del planeta Terra. Fins a 14 punts, ara estava mirant, va arribar a tenir d'avantatge el Club Bàsquet Valls. Va jugar amb foc, però aquí tenim el protagonista, el principal protagonista del CB l'Hospitalet, Nil Vaqués. A la mitja part, ara tiro de memòria, em sembla que duia 10 punts, 7 rebots, però el més important, que li estava donant ritme a l'equip, sempre dona la passada correcta, i des de que li vaig birlar aquell MVP, que el veig que més immens que mai, el Nil Vaqués. I l'altre, el Víctor Castellón. Em va agradar moltíssim a la primera part, un jugador que també es multiplica partit rere partit, va acabar amb 14 punts i donant 5 assistències, o sigui que molt bé, molt bé. El que passa que, clar, segon millor notador, Víctor Castellón, no oblidem aquesta dada, que és important. I a la mitja part, també, en el triple, torno a tirar de memòria, em sembla que des del triple portàvem 3 de 16, però ara direu, això et va preocupar? No gens, no gens, perquè torno a tirar de memòria, em sembla que duiem un 9 de 9 en el tir lliure, o sigui que això sí que era importantíssim, fallar triples no et desestabilitza i anotar els tirs lliures et dona molta confiança. Això sí que li donava molta importància. I a la represa em van encantar dos jugadors que ja porten tota la temporada, de fet, agradant-me moltíssim, i suposo que la majoria de vosaltres també, Xavi Zern i Arnau Tarrida. Tots dos van estar molt fins en aquest tercer quart, quan l'equip començava d'alguna manera mica en mica a reaccionar des de la defensa. No oblidem que a la mitja part estaven amb 47 punts els del CB Valls i van acabar amb 75, i evidentment això els hi donava molt d'impuls cara a Cistella. Xavi Zern, que números en mà no aconseguirem mai que destaqui, l'Arnau Tarrida sí, l'Arnau Tarrida va acabar amb 13 punts aquest partit importantíssim, que segueixi acumulant d'alguna manera el set del CB l'Hospitalet, bones actuacions. L'única cosa que no vaig entendre del partit, i evidentment l'Òscar Navarro tindria la seva explicació, que per alguna cosa sap molt més de bàsquet que no pas jo, és la combinació de Vicenç i Alexandre durant alguns minuts. Això no ho vaig entendre de cap de les maneres, per bé que no hem d'oblidar que Sevillano estava lesionat i, per tant, els seus motius tindria el tècnic del Sandà. 9 de 29 al final des del triple, un de cada tres, per tant, anotats, es va refer el Sandà l'Hospitalet, i des del tir lliure, la gran alegria. 17 de 20, això és un dels motius pels quals se li pot donar la volta a la truita, i una altra dada importantíssima, 25 assistències en total pel Sandà l'Hospitalet, de les quals 7 les va donar el Màxim Esteban, o sigui que el Màxim va ser el màxim assistent del partit. Molt important que un dia que el 55 no té el dia que ara Cistella, va acabar amb tot just 7 punts, doncs digui, doncs mira, doncs si no els faig jo, que els facin els meus companys. 7 assistències, està molt i molt bé per un equip que, això sí, va ressaltar amb els punts després de pèrdua, 16 vegades amb 16 punts va castigar el CB Valls, que es va veure impotent a la segona part.
Millor jugador, Nil Vaqués?
Clarament, clarament, amb 15 punts, 11 rebots, 5 assistències, va recuperar dues pilotes, va provocar 4 faltes, 26 de valoració. Nil Vaqués, quantes vegades me n'alegro d'haver-te birlat aquella meva MVP, perquè ara estàs més gran que mai.
Anem a sentir precisament a Nil Vaqués i també a l'Òscar Navarro després del partit.
Molt content pel resultat, pel partit, perquè venim d'una setmana molt difícil, perquè aquesta victòria certifica el pas a les fases i perquè, bueno, hem fet moltes coses, les hem posat en pràctica, jo crec que hem fet un partit final global molt bo.
No, sabem que ho tenim complicat, la derrota la setmana passada contra el Mollerussa ens ha castigat molt. Però bueno, som conscients de que queden uns quants partits, que al final nosaltres ja no hem de mirar els rivals, hem d'anar a guanyar cada setmana, i si després quedem primers, segons o tercers, doncs serà el que serà, ens trobarem una eliminatòria que serà dura contra l'altre grup, i per tant ja deixar de mirar el que fan els altres equips i centrar-nos en arribar el millor possible a aquestes fases.
Doncs anem a repassar com tenim la classificació de millor jugador, perquè amb els vots de Nil Vaqués i amb Marisol Silva la classificació queda de la següent forma. Amb Nil Vaqués, que des que l'Enric efectivament li va birlar aquell vot, doncs està en ratxa, 12 punts per ell, 8 per Marc Fontanals, Gerard Sevillano i la resta de jugadors doncs, amb menys punts, però sí que sembla que Nil Baqués s'està consolidant com el primer i com el millor jugador d'aquesta tercera fe. I vinga, Enric, que tenim feina perquè la setmana vinent no descansa la tercera FEB. Ens visita l'Hospi. Qui ens visita l'Hospi?
Ja Seve Igualada.
Ah, Seve Igualada. I el Tecla va a Esparreguera. Què m'expliques? Primer del que ens visita, de l'Igualada.
Igualada, sisè classificat amb 12 victòries. Té el bàsquet Castelldefels, que és quart i, per tant, l'últim equip que jugarà a play-off, amb una victòria més. Per què? Perquè aquest cap de setmana van jugar entre ells i van guanyar els de Castelldefels. Per tant, els de l'Anoia ho han de guanyar tot i, per tant, esperar que hi hagi sort. O sigui, que equip molt perillós els que ens ve aquest dissabte. Arnau Comelles, el primer perill del Seve Igualada. Versàtil, 12 punts amb 7 rebots, rep faltes per un tubo, amb diferències el líder en aquesta estadística del seu equip. Carles Fons, un jugador de 35 anys de la casa, perquè ell és d'Igualada i perquè porta 11 temporades en el club. 10 punts, un jugador que suma rebots, que dona assistències i que des del triple té un 36% d'efectivitat. Sergio Quintana destaca donant assistències, però també provoca faltes. També suma punts, 10 per partit, ajuda en el rebot. Un altre perill el que té el Seve Igualada. I el líder en les assistències és Miquel Benito. 9 temporades ja porta en el Seve Igualada Benito i en dona d'assistències més de 4 per partit, completant-ho, a més, amb 3 rebots de mitjana, un jugador de 1,80 m, i, a més, recuperant 2-3 pilotes en cada partit.
I el Tecla, que va una pista complicada, tot i que pot guanyar el conjunt de Cristian Gómez, a la pista de l'Esparreguera.
Ho hauria de fer perquè és deuè just per sobre el Tecla Sala en la taula classificatòria. Té 3 victòries de coixí sobre el Tecla i el Frival Calamuela. I defensivament és molt similar al Tecla Sala, tot i que en atac són millors ells. Jeremy Martin, si no el coneixeu, espero que no el conegueu, el proper cap de setmana, un jugador que té 14 punts de mitjana, però que és un autèntic líder de l'equip. Miquel Sagarra, potser una mica més complet, 11 punts i 7 rebots de mitjana, un jugador que amenaça molt des del triple, 36% d'efectivitat. I Albert Barquets, 10 punts per partit, un altre dels perills que pot tenir l'Esparreguera. Dos vells coneguts, tanmateix, Silvestre Cop, 7 punts, 3-4 rebots per partit, ex del Seville Hospitalet, al igual que Martí Rosado.
Doncs això són els propers rivals del Tecla com de l'Hospi. Només ens falta una cosa, l'enriquiment.
Vam disfrutar molt i molt veient el partit des de la xarxa dissabte passat del Seville Hospitalet, sobretot amb els comentaris aquells referent a les sneakers, que es diuen avui, les bambes. Bé, doncs, els models dels quals parlaven els narradors són d'avui en dia, però jo us poso ara uns deures perquè durant la setmana us entretingueu. Us parlaré de les Etonic, les que portava Kim Olajuwon, les Brooks de Dominic Wilkins. Cronos, aquestes són les que portava Drazen Petrovic abans de fer el salt a Reebok. I, finalment, les potser més peculiars de totes. Es deien Pony i són les que va portar Spud Webb, un jugador de 1,70 m, quan va guanyar el concurs d'esmatxades de l'NBA.
I tu quines portaves?
Jo ja ni me'n recordo. Jo.
Enric, com sempre, moltes gràcies. Ens veiem el dilluns vinent.
Aquí estarem. Salut i bàsquet.
Tanquem Enric Bonet, però seguim parlant de bàsquet, en concret de bàsquet amb cadira de rodes. Anem a parlar una mica de bàsquet en cadira de rodes i ho fem amb un dels jugadors, sens dubte, més destacats del SEM l'Hospitalet, com és en Biel Llopis. Biel, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
T'hem portat en un dia important, perquè quin cap de setmana? Dissabte matí, campió de Catalunya 3x3, dissabte tarda, partit. Anem a començar per la bona notícia, que és que el SEM l'Hospitalet, 3x3, campions de Catalunya de bàsquet en cadira de rodes. Enhorabona, primer. No sé si esperava o aconseguir aquest títol de campions de Catalunya de 3x3.
Bueno, la verdad que ha sido un campeonato 3x3 para que jugadores que no podían jugar con el equipo del primer equipo podía jugar, entonces pues pudiera pues jugar a la catalana. Y creo que lo han hecho muy bien, han trabajado todos los partidos, hemos perdido algunos partidos, pero bueno, hemos conseguido llegar a la Final Four y de ahí pues ganar el título.
Claro, habéis perdido partidos en las fases previas, ¿verdad? Pero en la Final Four habéis estado muy fiables, porque tanto semifinales como final ganasteis, no quiero decir con contundencia, pero ganasteis con solvencia, tanto las semifinales como la final.
Sí, sí, sí. Fueron dos partidos que sabíamos que pues, no iba a ser tan fácil, sobre todo un ex-Barça, que tenía las chicas, y Alejandro, que también juega con nosotros en el primer equipo. pero bueno, lo luchamos y todos sumamos. Al final, 3x3 no es lo mismo que el 5x5, pero la dinámica es la misma.
Y precisamente estamos viendo imágenes del 5x5 del partido por la tarde, porque bien por la mañana estabas en Mataró jugando el 3x3 de Campeonato de Cataluña y a las 4 de la tarde, ya no a la tarde, a las 7, sino a las 4 de la tarde, estabais jugando contra la Deep Valencia, que es un equipo que lo tenéis un poco atravesado, ¿eh? Porque no sí. Hay manera de jugarles, ya no de ganarles, sino de jugar un buen partido. No fue un buen partido el otro día contra Valencia.
No, la verdad que no nos salía casi nada. Un partido que, al menos yo, estaba muy bloqueado. No sé si será por la mañana o si estaría pensando en otra cosa, pero no fue un partido que... No fue mi mejor partido de la temporada.
Y ahora hay un parón, digamos, en la competición. Volvéis el 11 de abril contra Zuzenac, 2 de mayo contra Ferrol, 9 de mayo contra Elche. Faltan 3 partidos con una victoria, matemáticamente. Estaréis salvados. Sí. Estáis muy, muy, muy cerca del objetivo de la salvación, Biel.
Sí, Rullé nos ha dicho que tenemos que seguir trabajando, que no nos podemos confiar, que Elche es un gran equipo, pero que habrá que luchar hasta el final. Matemáticamente no estamos aún clasificados. Y nada, ahora sí, lo que dices, habrá un parón de 3 semanas y volveremos contra
Zuzenac.
Y que es un partido que... tendríamos que lucharlo e intentar conseguir la victoria.
Y si se gana, insistimos, el CEM Hospitalet ya habrá salvado la categoría en su estrena en primera división de básquet en silla de ruedas. Pero déjame decirte, Biel, que te hemos traído aquí para otro tema también, ¿eh? Evidentemente, en el baloncesto te hemos visto mucho. La verdad, se ha de decir que Biel Llopis es seguramente de los mejores jugadores del CEM Hospitalet, pero también tienes una faceta musical.
Sí,
déjame, si te parece, ver rápidamente un poco del nuevo videoclip de Mírame, que lo habías estrenado hace 7-8 días. De Mabe Ura, Mírame.
Yeah. 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 Mírame, estoy viviendo lo que un día soñé. Ahora nadie puede pararme los pies. Ya no soy el mismo, evolucioné. Tuve fe. Mírame, estoy viviendo lo que un día soñé. Ahora nadie puede pararme los pies.
Pues esto es Mírame. Explícanos esta faceta tuya, Biel, porque aparte vemos que está grabado en Nueva York.
Sí.
Poca broma. Y muy bien ambientado, muy chulo el videoclip. Explícanos esta faceta de Biel musical.
Bueno, yo llevo escribiendo desde los 19 años. Siempre me he inspirado en Bad Bunny, que ha sido mi ídolo. Y bueno, sí que es verdad que he tenido un par de parones, porque bueno, la vida de la faceta de una... un artista, pues a veces es complicada, hay que saber llevarlo. La vida personal, pues también influye mucho en las canciones. Y ahora, pues después de un año, pues he vuelto a escribir. Desde verano llevo planeando este videoclip porque yo conocí a este chico que se llama Dani, que es el tracker, y lo conocí pues a través de una canción, porque él vino aquí hace un par de años o tres, grabó un videoclip en Barcelona, me salió a mí en sugerencias, lo vi, hablé con él, le dije que me gustó mucho el tema. Y nada, empezó a surgir la amistad y le prometí que iba a ir a Nueva York un día, cuando pudiera, y grabaría un tema con él. Y así ha sido, después de 3 años, Mírame, que para mí es el mejor tema que tengo.
Hombre, cerca de 100.000 reproducciones, ¿eh? en tu canal de YouTube, no es poca cosa. Realmente estás, perdón, petándolo, ¿no? Con esta canción. Lo que dices, esto es tu mejor canción y solamente la que más éxito está teniendo.
Sí, la verdad que la gente lo ha recibido muy bien, le parece muy buena canción y eso solo me está dando una lección, que es que no puedo dejar nunca de hacer lo que me gusta, y creo que que voy a seguir así, en ese camino.
Y incluso el videoclip tiene un poco de estética NBA, New York Knicks. Unido tu otra faceta de jugar al baloncesto con esto. Y insisto, el videoclip queda muy chulo, muy chulo, muy chulo. Supongo que también contento del resultado final, ¿no? Del videoclip.
Sí, porque lleva casi un año trabajando en este proyecto y ha habido mucho dinero invertido también. Sabía que tenía que arriesgarme un poco, entre comillas, para que todo saliera bien. Y al final, pues se ha dado. Por parte de Dani. Es un chico maravilloso, un chico que le gusta mucho la música, que hace trap, que lleva ya tiempo ya haciendo esto y la verdad que me llevo una muy buena vibra, ¿no? de haber estado en Nueva York, que es una de las ciudades que más me gustan y que nada es imposible, que todos luchamos por un sueño y yo lo he conseguido.
Pues Biel Llopis, músico, jugador de baloncesto, lo haces todo bien, por lo que se ve. Enhorabuena y ojalá podamos explicar tu éxito musical y también tu salvación con el CM Hospital, que también nos importa mucho y lo sabes.
Sí.
Pues deixem al nostre amic Biel Llopis i de seguida comencem al bloc poliesportiu. Comencem parlant de futbol americà, dels pioners que s'han complicat una mica la vida. Anem a repassar resultats i classificació. Els resultats són els següents. Derrota 0-20 contra Badalona Dracs i l'altre partit de la conferència de pioners, 19-18, va guanyar els Terrassa Reds als Mallorca Bultos. La classificació, els Terrassa Reds invictes, 4 victòries i cap derrota, Badalona Dracs 4-1-1, València Firebats 3 victòries i una derrota, l'Hospitalet Pioners 1 victòria i 5 derrotes i Mallorca Bultos 1 empat i 5 derrotes. Imatges d'aquesta derrota contra Badalona Dracs, això és veritat que més o menys es podia esperar, però sí que és veritat que només baixa un equip de tota la sèrie A de la Lliga Nacional de Futbol Americà, de tots els dos grups. I la victòria dels Gijón Mariners ha complicat una mica la vida dels pioners, perquè ara mateix l'equip que baixaria per pitjor balanç seria el de la conferència esta, de la conferència de pioners. I ara mateix pioners és penúltim, amb una victòria i 5 derrotes, i Mallorca Bultos és l'últim amb un empat i 5 derrotes. Què passa? Que dintre de dues setmanes hi ha el Mallorca Bultos, l'Hospitalet Pioners. En cas de que Mallorca Bultos guanyés, superaria a Pioners i el conjunt de Víctor Martínez quedaria com a pitjor equip de tota la sèrie A de la Lliga Nacional de Futbol Americà i això, evidentment, complicaria la vida de l'Hospitalet Pioners i faria doncs, que tingués opcions clares de descens. Per fer-ho, doncs, ha d'intentar guanyar un partit, l'últim partit de la temporada contra els Terrassa Reds, o mínim empatar, també estaria molt bé, al camp dels Mallorca Bultos, o guanyar, evidentment. En qualsevol cas, parlant d'aquest partit contra Badalona Dracs, el partit va començar malament, amb una errada ofensiva que va provocar un touchdown de Badalona Dracs, i sí que és veritat que a partir d'aquí va ser molt complicat pel conjunt hospitalenc. La pluja tampoc va ajudar, amb un equip que li està costant enguany atacar i que amb aquestes condicions, doncs, climatològiques encara li costa més. En qualsevol cas, derrota 0-20 i l'Hospitalet Pioners que ha d'intentar apretar les dents per salvar la categoria en aquesta sèrie A de la Lliga Nacional de Futbol Americà.
Estem tenint un any complicat en general, sobretot ofensivament, i bueno, quan tenim aquest tipus de condicionants meteorològics, ja és el tercer partit així d'aquesta temporada, pues costa córrer, costa passar, costa tot, i bueno, al final pues, hem competit, estic content amb el treball de l'equip, i els he dit, estava molt orgullós d'ells per com havien competit, la defensa m'ha fet molt bé, i bueno, ens hem mantingut en el partit com hem pogut, i bueno, a seguir treballant. Passa a ser un partit molt important, perquè òbviament estem en la situació que estem, lluitant per no baixar, i sí, serà com una final per nosaltres, per ells també, i bueno, el prepararem amb totes les nostres ganes i de competir, i òbviament, com cada partit, intentarem guanyar, donar el millor de nosaltres mateixos.
I un altre equip que s'està jugant al descens és l'Aix l'Hospitalet, derrota contra el Ripollet aquest dissabte al Poliesportiu Municipal de Sant Feliu, una derrota que complica una miqueta més encara la trajectòria del conjunt de Noé Camiselle, que està lluitant per aconseguir la salvació en aquesta segona divisió femenina. 5-6 va caure contra el Ripollet, els gols del conjunt local que van ser de Joana Morell, de Núria Cervera, de Maria del... de Lorena Ramírez, 2, i de Gisela Franc, l'últim gol. Però en qualsevol cas ja està, insistim, costant aquest any. Sí que és veritat que està millorant molt l'Aix, l'Hospitalet de Noé Camiselle, en aquestes darreres setmanes, que cada cop sembla més entonat en aquesta categoria, però de moment doncs, sembla que els resultats no acompanyen, malauradament, a l'equip. Sí que és cert que de moment continua fora de la zona de descens i, per tant, doncs, no és ni molt menys una situació greu, però en aquestes jornades que falten necessita intentar sumar de 3 en 3 l'ex d'Hospitalet per salvar definitivament la categoria i seguir una temporada més a la segona divisió.
Duele porque es como volver a morir en la orilla cuando llevamos haciendo las cosas bien durante bastantes semanas y creo que no está siendo justo igual los resultados para todo el trabajo y la mejora del equipo, pero bueno, confiamos en esto y lo sacaremos adelante. Han estado más efectivas, han llegado de cara a portería con un poquito más de frescura que a nosotros nos faltó en los metros finales porque al final son muchos minutos acumulados por las mismas jugadoras.
Sí, la verdad que el resultado bueno, no refleja lo que se ha vivido porque bueno, al final ellas han sido más eficaces, entonces pues te ganan, pero creo que en propuesta y en juego hemos sido muy superiores. Lo que pasa que bueno, al final la eficacia pues ha estado más de su lado.
I qui s'hi ha salvat la categoria és el Bioca Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet de la primera divisió nacional femenina de voleibol. Bones notícies pel conjunt de l'Hospitalet, que amb aquesta derrota, perquè va perdre contra el Club Natació Sabadell, però sí que és veritat que aquest puntet que va sumar, aquest 2 dels 7 i l'1 i el puntet que suma la classificació, fa que ara tregui 4 punts a l'Espanyol quan falta només una jornada. Per tant, ja és impossible que l'Espanyol atrapi el conjunt de l'Hospitalet, el conjunt de Ramon Cots. Per tant, ja matemàticament salvades el Club Esportiu Voleibol Hospitalet. Aquest era el punt que aconseguia, amb el qual aconseguien sumar el segon set i, per tant, amb aquest punt, per fi podien celebrar la salvació. El conjunt d'aquest home que ha començat la temporada va ser entrenador després de la substitució de Fabio Tamborini. En les últimes setmanes l'equip ha millorat, s'ha de dir, i gràcies a això doncs, també ha salvat la categoria. Per tant, l'enhorabona al Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet Femení.
El primer set ens ha costat entrar, han sigut superiors Sabadell a nosaltres, però el segon i el tercer set nosaltres hem aconseguit fer el nostre joc, hem aconseguit el punt que necessitàvem per mantenir la categoria i aleshores, òbviament, el quart set i el cinquè set ens hem relaxat una miqueta, perquè ja l'objectiu de la temporada estava aconseguit, però tot i així hem competit fins al final, estem contents, la temporada ha sigut llarga.
Un partit molt difícil, però bueno, jo crec que ho hem aconseguit, com ha dit el Ramon, necessitàvem un punt per poder-nos mantenir a la categoria. I és el que hem fet, ens ha costat molt, ha sigut un partit molt intens, però l'objectiu ha estat complert.
Doncs tanquem l'ELA Can Joc d'avui, tornem la setmana vinent, com sempre dilluns. Recordeu que diumenge podeu veure en directe al centre d'Esport L'Hospitalet, gràcies a l'equip tècnic. Molt bona setmana i fins al proper dilluns.